Tempus fugit, amb Roman Galimany.
Bon dia. Una de les coses més típiques que tenia Valls en els anys 50 i també part dels 60 era el que se'n deia la sortida de missa de 12 de Sant Joan, els diumenges. Però per sortir de missa de 12 dels xiprestals de Sant Joan, primer hi hauríem d'entrar, que també tenia el seu encant. I ens situem en aquests anys dels 50-60 del segle passat. El culte d'un diumenge a la nostra ciutat era molt ampli, tot i que el cens no sobrepassava els 13.000 habitants. Aquí vaig es fer en missa en les tres parròquies, començaven a les 7 del matí i seguia cada hora, però a les 12 només es feia a Sant Joan. En temps de caça també es feia l'anomenada missa dels caçadors, a les 6 del matí. L'anada a missa de Sant Joan, a les 12, tenia un ritual per algunes famílies de la nostra ciutat. Acostumaven a anar-hi tots els membres de la família. Uns 15 minuts abans de les 12, sortien de casa, impecablement vestits, se situaven espontàniament al carrer en línia, on els avis ocupaven la part central, al costat els pares i en dos extrems el grup dels nets. Alguns d'ells portaven el missal a la mà, les senyores cobertes amb la mantellina o bé un sombreret si eren molt jovenetes o els llaços a les trenes típiques d'aquests anys. D'aquesta manera, respectant aquest ordre, avançaven algunes famílies ja des del pati també amb aquest ritual i avançaven al carrer de la Coravall ocupant la filera davant de banda del carrer. Una imatge molt cerimoniosa i festiva que es repetia diumenge darrere diumenge. En arribar al temple, els homes estrenen el barret o la gorra, mentre un dels més jovenets de la família anava a mullar els dits a la pica de l'aigua beneïda i la repartia entre la resta de la família, transmetent-la pel contacte amb els dits. Seguidament, avançaven ceremoniosament pel passadís central de la xifrestal fins a arribar als primers bancs que ocupaven ordenada i piadosament. Altres famílies i matrimonis no oferien una imatge tan complimentosa. Discorrien pel carrer correctament i en arribar a l'església, després també de donar-se l'aigua beneïda, l'esposa i els fills s'endinsaven passadís amunt per situar-se en un lloc discret, mentre que l'home algunes vegades els acompanyava i altres es quedava dret en el fons de l'església, si és que allí s'hi trobava amb algun amic. La majoria d'homes es quedaven drets al final de l'església, on es passaven tota la missa parlant, explicant-se les camàndules de la setmana. La zona final de l'església sempre era molt concorreguda. Quan arribava el moment de la consagració, es traien el mocador de la butxaca plegat, el posaven al terra per recolzar-hi el genoll i no embrutar-se el pantaló. Acabada la consagració, s'aixecaven, plegaven i guardaven el mocador i llavors seguien les converses d'abans. Les misses duraven exactament 30 minuts, només. No hi havia comunió ni sermó del mossèn celebrant. Durant l'ofertori, un dels vicaris, mossèn Pau Figuerola o mossèn Tomàs, pujava al púlpit i predicava uns pocs minuts mentre seguia celebrant-se la missa. Recordo molt bé el dia en què mossèn Tomàs aprofità aquests minuts per acomiadar-se dels vellencs com a vicari. Un acomiadament que va ser molt lacònic per la labor que havia fet per la ciutat i pels vellencs aquest home en uns bons anys d'apostolat i de crisis. No hi havia comunió perquè, segons la norma preconciliar, per poder combregar havies d'estar amb dejú des de la mitjanit, com si en tinguessin de fer un tracte intestinal. I a les 2 del migdia tothom ja havia esmorzat i, per tant, no podien anar a combregar. A les misses on es combregava de més d'hora, tampoc s'interrompia la celebració, feien un toc de campana fort i sec i els que volien combregar es desplaçaven a la capella on hi havia el sagrari i allà rebien la comunió, retornant després al seu lloc. a Sant Joan anaven a la capella dels Dolors. Per tant, la missa quasi mai va superar els 30 minuts i qui volia confessar-se també ho podia fer durant la missa. En realitat, es valorava més la presència que la participació en la missa. El pensament catòlic de llavors ençà ha canviat molt després del Concili Vaticà II. Pels fidels d'abans es magnificava molt greument el perdre la missa del diumenge i festes de guardar en font d'altres faltes que, en canvi, socialment i moralment podrien ser molt més greus, com la corrupció, el mentir, difamar, estafar i tantes altres que es practicaven i es continuen practicant molt actualment, però que no eren considerades amb el mateix greuge com el faltar a la missa. Per això, com fos, s'havia d'anar aquests 30 minuts a la missa, encara que fos sense convicció i obligat, però que havia de ser vàlida. I es tenia molt en compte el que es deia. En la pietat més tradicional, d'abans del Concili Vaticà II, es considerava que la missa no valia si el capellà ja havia destapat el calze en el moment de l'ofertori, que venia després de les lectures. Arribar després d'això era el que se'n diu arribar a misses dites. La missa era en llatí, missa llatina, missa preconciliar, d'esquena al poble, sense cants, molt silenciosa, amb més gestos rituals i ornaments litúrgics. Aquesta manera de celebrar la missa es va mantenir vigent fins que va aparèixer el que se'n diu Novus Ordo, o la missa actual segons el missal romà promulgat pel papa Pau VI l'any 1969 com un dels fruits del Concili Vaticà II. Litúrgicament i pastoralment parlant, l'objectiu principal d'aquesta reforma que es va fer va ser la participació plena, responsable i activa en la litúrgia per part dels fidels perquè sortissin de l'actitud passiva i deixessin de ser uns mers espectadors muts, absents i aliens i algunes vegades molt sorollosos. No són estranys els hàbits i costums que es tenien en aquells anys dels tertulians que havien adquirit els que restaven al final de l'església perquè els fidels, si no portaven el missal, no se n'assabentaven de res del que s'estava dient en llatí. Durant el temps de l'ofertori, coincidint amb el sermó del vicari, uns senyors de la parròquia sortien de la sagristia amb una safata, cadascun baixava per un dels passadissos de l'església, i apropaven suaument el safat als feligresos perquè hi depositessin el donatiu voluntari. No era en realitat un donatiu anònim, perquè la safata era plana i no estava coberta. Es podia observar perfectament el que hi depositaven. Els senyors que passaven la safata eren persones conegudes a Valls. I mentre va durar la reconstrucció del retaule, la recaptació era per aquest fi i els captaires eren els membres de la Junta d'Obres. Quan el mossèn arribava al final de la celebració, es girava de cara al públic i deia la frase «Ite missa est», referint-se a que ja s'havia acabat la missa. Tots es donaven per assabentats i quan el celebrant retornava cap a la sagristia, els fidels començaven a sortir de l'església cap al carrer, a la plaça del Blat i al carrer de la Cort. Els semblants eren somrients, de festiu, salutacions entre els que s'anaven creuant a la sortida, els homes, que ja s'havien cobert amb el barret o la gorra, al saludar-se, feien la intenció com si es traguessin el barret per saludar amb el que es creuava. Les dones també ja s'havien tret la mantellina i molts d'ells havien sortit ja amb el full parroquial a les mans. Quan entraves al carrer de la Cort, just al començament, hi havia un personatge de la ciutat, conegut per la seva minusvalia intel·lectual, que li deien Pep de les Capses, perquè la seva feina durant la setmana consistia en transportar amb un carretó de mà capses de cartró d'un magatzem a l'altre de la ciutat. Pels dies de festa, li encarregaven que repartís a la sortida de la missa de 12, que era allà on es trobava més gent, els programes de les pel·lícules o actes culturals, esportius i esbarjo que aquell dia o en dies propers es celebraven a Valls. Donava un programa per cada persona que passava pel carrer, però només un, i ho feia molt professionalment com l'havien manat, seguint estrictament les regles que li havien marcat. Si algun col·leccionista dels programes de cinema, que eren com unes estampes de reclam de les pel·lícules molt vistosos, li demanava dos o tres programes per intercanviar-los amb altres col·leccionistes, es negava en rodó a donar-los-hi. I els deia, només n'hi ha un per persona, però molt seriosament i molt dictatorialment no en donava ni un més. Les tres pasteleries del carrer de la Cort estaven a punt ja per rebre els clients que pujaven carrer amunt, Cal Vicari, la pasteleria Torres i la pasteleria Martí. Cadascú anava a la seva preferida. Lo que més es venia era el tortell de nata o de crema, també el de merenga, especialitat de Can Martí. Eren molt ràpids atenent el públic, no fos cas que es cansessin d'esperar i anessin a la de més amunt o més avall. El tortell el col·locaven damunt d'una safata rodona de cartró, de la mateixa superfície del tortell, i molt ben embolicat amb paper fi resistent que portava gravat el nom i el logotip de la pasteleria. El feien un lligat molt ben lligat i llaçat, amb un fil característic, de manera que es portava còmodament agafant-lo per la llaçada sense afectar en absolut a la integritat del contingut. Era un estil heretat d'anys i sempre arribava a casa amb el tortell ben sencer. Es veien moltes persones amb el tortell a la mà, pares amb fills, donant el tomet pel pati, trepitjant aquelles rajoles, gaudint de la tendresa del sol d'hivern i també lluint el model del recent abric estrenat, amb trobades de famílies amigues que aprofitaven per compartir uns moments de conversa, interessar-se per la salut dels avis, el col·legi dels nens, del nou padre que havia arribat per ser director al Claret o per ser el pare perfecte, que era el que imposaria la disciplina del col·legi, la situació de la cooperativa elèctrica, l'estraperlo, les festes desenals que ja s'apropaven, però no es començava a parlar ni mica d'on anirien de vacances perquè l'economia de dins a casa era molt diferent de la que es veia en el carrer. I gaudir de les vacances quedava encara molt lluny. De moment només parlaven de modistes i peluqueries, que si a Cala Tona o a Cala Ventura hi venien senyores de Tarragona a pentinar-se i arreglar-se el cap, per fora, no per dins, i mentre a casa l'àvia enllestia el dinar del diumenge per tenir-lo a punt per quan arribés el matrimoni jove amb els nens. L'avi havia anat una bona estona al Bar Orient o al Bruc amb unes poques olives rellenes, amb un vermut negre i la trobada amb els amics, amb els que sempre hi havia temes per parlar i discutir si calia. Els avis no volien perdre un moment perquè a les 4 de la tarda començava la sessió de cinema a l'Apolo i calia ser puntual per tenir un bon seient. I els petits, a 3:45, tenien d'anar a catecisme, que és com es deia la catequesis. A la nit, els avis es quedarien amb els nets i els pares anirien a la sessió de cinema. Era el benefici de viure sota el mateix sostre dels avis, sempre s'hi treien moltes avantatges. A les 2 del migdia, més o menys, el pati i el carrer de la Cort ja s'havia buidat. Tothom, els que havien sortit de missa i els que no, havien acabat de passejar. Segurament hi tornarien al vespre a donar toms amunt i avall de l'entranyable carrer de la Cort. Havia arribat l'hora de seure's a la taula tota la família en ple, gaudir de l'exquisit arròs a la cassola que ha preparat l'àvia amb molta cura i molt d'amor per tota la família. Sempre amb la preocupació de que no tardessin massa en arribar i se li passés l'hora de l'arròs. Per això no succeïa mai, ja que durant la setmana tots esperaven l'àpat del diumenge, i és que encara no havíem superat l'any 50 i estaven sotmesos a la cartilla del racionament, i tot el que ens portaven a la taula ens semblava un regal dels àngels.